TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 31 d'octubre, en què destacam que el Consell de Govern d'avui farà oficial el relleu que s'ha conegut a les darreres hores. Josep Aloy dimiteix com a director general de Turisme. Segons fonts de l'executiu, és una sortida pactada, es jubila, i previsiblement el substituirà Miquel Àngel Rosselló, que fins ara era assessor tècnic. El canvi es produeix just uns dies abans de la World Travel Market, que és la primera de les tres grans fires turístiques abans de la pròxima temporada, i just en un moment en què molts hotels donen per tancada la d'enguany. Coincidint amb el final de l'octubre, a moltes de les zones turístiques de les Balears, aquest cap de setmana és el darrer en què els establiments estaran oberts. Algunes cadenes preparen celebracions per Halloween dirigides a un públic de residents i després ja tancaran i fins l'any que ve. Alguns estiren un poquet més, per exemple, a Platja de Palma, prop de dos terços dels establiments continuaran de moment oberts, però així com avanci el novembre, només en quedarà prop del 20%. Ho explica Pedro Marín, president de l'Associació Hotelera de la Zona.
Entre aquesta setmana i sa qui ve, pues, només queda entre un 62 i un 65%, que m'han passat les dades avui, dels hotels oberts.
Avui, però, també destacam altres titulars. I marcats per la crònica política, amb la compareixença d'ahir de Pedro Sánchez, president del govern espanyol, al Senat, per cas Koldo.
Todo lo que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo cuando se ha requerido información sobre la financiación del partido, sobre sus gastos. Pero bueno, en todo caso, lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Va ser una sessió de 5 hores, tensa. El també secretari general del PSOE va negar sobresous i l'existència d'una caixa B en el partit.
Una sessió marcada per retrets, per interrupcions, que amb el senador del PP, Alejo Miranda, van encara més.
Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peyó, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas.
El president del govern va defensar que el PSOE va ser implacable en expulsar Ábalos del partit. Sánchez va negar també que hi hagi corrupció en la resta de casos que afecten el seu entorn.
El magatzem d'armes i munició del Ministeri de Defensa, que vol construir la base aèria de Son Sant Joan, estarà a prop de 400 metres d'alguns habitatges, en concret del nucli de Sa Casa Blanca.
El coronel en cap de la base aèria de Son Sant Joan, Carlos de Montemayor, assegura que el magatzem no té cap perill per la població, ni pel 350 soldat de la base, ni tampoc per l'aeroport, i lamenta que la situació s'ha exagerat.
Yo he leído cosas que hablan de un silo de misiles. Si uno se va a internet, a Google, y busca un silo de misiles, es lo que aparece con los malos de las películas, ¿no? Con los misiles gigantes.
El pla de l'Ajuntament de Palma ha aprovat una iniciativa de Podem per demanar al Ministeri de Defensa que paralitzi la construcció d'aquest magatzem.
I ha quedat en llibertat el treballador d'una residència geriàtrica de Campos que va ser detingut dimecres per una presumpta agressió sexual a 4 companyes i a una usuària.
El jutge de guàrdia l'ha deixat partir després que aquest home de 39 anys s'hagi acollit el seu dret a no declarar. La investigació va començar arran de diverses denúncies contra ell per tocaments.
I ara connectem amb la DGT, amb la Direcció General de Trànsit, perquè sembla que hi ha algunes complicacions a la circulació a Mallorca. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant atenció de l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a la incorporació en Sevilla de Cintura. A Sevilla de Cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de la rotonda de Can Blau fins a la carretera de Valldemossa i a l'altura de la Taulera. Destacar també a l'autopista de Llucmajor, en sentit Llucmajor. A l'altura del circuit s'ha produït un accident i està ocupant el voral dret. És tot per el moment. Molt bon dia.
I als esports, l'Atlètic Balears guanya el Nàstic de Tarragona i jugarà la segona ronda de la Copa del Rei. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia, victòria i objectiu complert pel blanc i blaus, que ahir a l'estadi Balear es varen fer forts contra un rival de primera federació, el Nàstic de Tarragona, a qui varen guanyar per 2-0. L'Atlètic Balears i Mallorca són, per tant, els dos equips que continuen a la Copa. El sorteig de la segona ronda se celebrarà dia 11 de novembre. I l'Illes Balears Palma Futsal ha guanyat l'Eix Rudin Txec el segon partit dels mallorquins a la Champions. El conjunt d'Antonio Antonio Vadillo s'ha imposat per 3-1 i un empat a la darrera jornada li bastarà per ser primers de grup.
I pel que fa al temps, recorda'm quina és la previsió per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui han començat una jornada bastant tranquil·la en termes generals. El sol serà el protagonista, acompanyat això sí per alguns intervals de núvol baixos, també per algun núvol prims, molt poca cosa en conjunt. D'altra banda, el vent bufarà de llebeig. Ho farà entre fluix i moderat, això farà que la costa més exposada, el panorama marítim estigui marcat per la maror. Això sí, tindrà molta més calma a la costa situada al nord-est. D'altra banda, la temperatura també experimentarà una pujada, tindrem una entrada d'una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica. Això farà que els valors màxims d'avui girin entre els 23 i els 25 graus aproximadament, de forma molt puntual, fins i tot podríem arribar a superar el llindar dels 25 graus de màxima. I d'altra banda, pel que fa al cap de setmana, continuarem també amb unes condicions bastant tranquil·les en termes generals. El sol continuarà sent el protagonista, acompanyat per algun iguls, i la temperatura també tornarà a situar-se en un valor bastant elevats per aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a les Pitiuses 15 graus a Santa Gertrudis i de nou a Sant Francesc. A Mallorca, 12 graus a Sa Pobla, 16 a Llucmajor i 17 al Port de Sóller. I a Menorca, 17 graus a Alaior i 20 a Calambosc.
Així estan les Balears i el món quan són les 8 i 6 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Aina Morales, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Govern ratificarà avui la dimissió del fins ara director general de Turisme, Josep Aloy. El número 2 del conseller Jaume Boussà ha presentat la seva renúncia aquesta setmana. Una dimissió que arriba quan falten només 3 dies perquè s'inauguri una de les fires turístiques més importants per les Balears, la World Travel Market de Londres. Serà el pròxim 4 de novembre.
I s'espera que avui s'anomeni el substitut de Aloy, que previsiblement serà Miquel Àngel Rosselló, fins ara assessor tècnic escrit a la seva conselleria. Fons de Turisme asseguren que és una sortida pactada. Quan Aloy va assumir el càrrec, ja va pactar que no acabaria la legislatura perquè volia gaudir de la seva jubilació.
A la conselleria hi haurà relleu. Hi ha moltes zones turístiques de les Balears. El que hi ha és el darrer cap de setmana d'hotels oberts. Algunes cadenes han preparat celebracions de Halloween que estan dirigides a un públic de residents. Sobretot estan pensades per famílies amb infants. Els tancaments d'hotels seran generalitzats a partir de dilluns, que ja és dia 3 de novembre, a Cala Ratjada, Camp Picafort, Platges de Muro i el Port d'Alcúdia.
Hi ha altres zones, com és la platja de Palma i Serenal, per exemple, el percentatge és un poc superior. Així ho explicava Pedro Marín, president d'aquesta associació hotelera.
Entre aquesta setmana i sa qui ve, pues, només queda entre un 62 i un 65%, que m'han passat les dades avui, dels hotels oberts.
Tanmateix, així com avanci el novembre, ja quedaran un 20% dels hotels oberts a Platja de Palma i Serenal. Segons Marín, aquest temps de l'any no val la pena llançar ofertes.
Per aquestes fetges ja no llancen aquest tipus d'ofertes. Si els hotels estan prevists per tancar a final de novembre, a meitat de novembre, i veuen que les ocupacions no són bones, en comptes de tirar una oferta que no arribaran els clients perquè no tenen marge de maniobra, el que fa és adelantar el tancament.
Acaba avui el mes d'octubre i acaba també l'activitat de les llicències temporals de taxi. Són aquelles que s'afegeixen a l'estiu per poder assumir l'increment de la demanda. A Palma i a Eivissa, el sector parla d'un començament de temporada i d'un final més fluixos de l'any passat, però d'un juliol i agost que en general han estat bons. Així i tot, a Vila calculen una caiguda del servei entre un 10 i un 15% respecte de l'any passat.
Una baixada causada per diversos factors, entre els quals que hi ha hagut més competència legal i il·legal i que s'han emès unes 150 llicències estacionals que s'han fet també amb una part d'aquest pastís. Ho ha explicat el president de la Federació de Taxis d'Eivissa, que és Toni Roig.
Aquí a Eivissa hi ha hagut molta més competència legal o alegal, hem tingut molta més competència i, a part d'això, el servei de taxi s'ha reforçat amb un número bastant més elevat de llicències estacionals que s'escaivava el 2024.
A Palma aquest estiu s'han emès 200 llicències temporals que també acaben l'activitat. Ara el president de Pimem Taxi, Biel Moragues, creu que no fa falta tant de reforç, ja que al maig i l'octubre aquestes llicències estacionals s'obren. Per descens de la demanda, evidentment, un fet que el sector vol tractar amb l'Ajuntament a la vegada que denuncia incompliments de conveni per part d'aquest segment de negoci.
Haurem de discutir el tema de ses temporal, perquè com dic, en maig i sobretot per ja són innecessaris, si l'any que ve entrem o no entrem. També hi ha hagut un descontrol bastant generalitzat per part d'algun concessionari d'aquestes llicències temporals que no han complit en la norma de que són llicències que s'han tretes per reforçar el servei de la ciutat i ho han incomplit. L'Ajuntament en té coneixement, però no han pres medides.
Moragues ha fet un balanç positiu de la temporada, ha destacat que Palma, en general, no ha quedat desabastida de taxis, no hi ha hagut col·lapse, manquen dies puntuals, com s'hi ha passat amb altres estius.
I ara destacam la que va ser la dada econòmica del dia d'ahir. Els preus tornen a pujar segons la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística, corresponent al mes d'octubre. L'IPC es va situar en el 3,1%. És una dècima més que el mes de setembre. L'increment s'explica per l'encariment de la llum i el transport aeri i ferroviari.
La pujada d'octubre suposa encadenar dos mesos consecutius d'increments en la taxa interanual de l'IPC, que és la més alta en 16 mesos des de juny de 2024, quan es va situar, recordem-ho, el 3,4%. La inflació subjacent, és a dir, sense energia ni productes frescos, s'incrementa també una dècima, fins al 2,5%, una evolució motivada principalment per la pujada del preu de l'electricitat respecte al mes d'octubre de 2024 i l'augment també dels preus del transport aeri i per ferrocarril, uns increments que es compensen en part per la disminució del preu de la benzina.
Tot i aquest possible repunt de l'IPC, la inflació està estable a la zona euro, fet clau perquè el Banc Central Europeu mantingui, com s'esperava, el tipus d'interès en el 2%, malgrat el difícil entorn internacional.
I és la tercera vegada consecutiva que l'Eurobanc decideix no tocar els tipus d'interès. Aquesta estabilitat venia precedida de 8 baixades del tipus per controlar una inflació desbocada a bona part dels països amb euros.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara hem arribat a les 8 i 12 minuts, encara avui, amb el ressò de la comissió al Senat del cas Koldo. Avui ens quedem amb un titular. Pedro Sánchez admet haver cobrat alguna despesa en efectiu i sempre, però, en factura. També és cert que a la compareixença van quedar algunes incògnites que sobrevolen en aquest cas. Va ser una sessió de 5 hores, molt tensa i amb retrets continus. I el també secretari general del PSOE va negar sobresous i l'existència d'una caixa B en el Partit Socialista.
En un interrogatori tens, el president del govern central ha qualificat la comissió d'investigació del cas Koldo de comissió de difamació.
Todo lo que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo cuando se ha requerido información sobre la financiación del partido, sobre sus gastos. Pero bueno, en todo caso, lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Sánchez va acusar al Senat de convertir la comissió d'investigació en un circ.
Parece que el sentido común en esta comisión de difamación no...
Oiga, no funciona, señor Sánchez. Señor Gordillo,
serán retiradas esas palabras del diario de sesión.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que un...
Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
Una sessió marcada pels retrets, per les interrupcions, que amb el senador del Partit Popular, Alejo Miranda, va anar a més.
Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peyó, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas.
El president del govern va defensar que el PSOE va ser implacable a l'hora d'expulsar Ábalos del partit. També va negar haver tingut Sánchez cap relació amb el presumpte comissionista Víctor de Aldama o que la seva dona tingués res a veure amb el rescat d'Era Europa.
I l'altra novetat política és que la militància de Junts va avalar finalment la ruptura del partit amb Pedro Sánchez, sense sorpreses, després que gairebé el 87% hi hagi votat a favor. Són els resultats de la consulta telemàtica en què han participat 6.300 militants i que va finalitzar ahir a les 6 del capvespre. Només un 10% hi va votar en contra i un 3% va deixar el vot en blanc. Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8:15. Hem conegut més detalls del magatzem d'armes i munició que el Ministeri de Defensa vol construir a la base aèria de Sant Joan. Estarà a prop de 400 metres d'alguns habitatges al nucli de la Casa Blanca, cosa que ha provocat certa polèmica entre els veïnats. Serà una construcció en forma d'iglú. Els murs seran de formigó i tindran un gruix d'entre 40 i 50 centímetres. Un dipòsit dissenyat per contenir de manera segura fins a 75.000 quilos d'explosius.
Precisament sobre aquesta qüestió n'ha parlat el coronel en cap de la base aèria de Sant Joan, Carlos de Montemayor. Assegura que el magatzem de munició no té cap perill per la població, per als 350 soldats de la base, ni tampoc per l'aeroport mateix. De Palma explica que només servirà pel material que necessiten en el dia a dia.
Un almacén para guardar armamento, municiones, de tener algo en la propia base y no tenerlo que traer desde Puntiró, porque eso mejora lo que es la logística, porque tenemos en el mismo sitio donde se opera lo que haga falta. Pero ya digo, o sea, lo importante que creo que es para la ciudadanía es que no hay ningún peligro para nadie civil ni nadie se tiene que preocupar.
Tanmateix, les paraules del coronel de Montemayor no han servit per tranquil·litzar la ciutadania ni tampoc les formacions polítiques. El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat una iniciativa de Podem per demanar al Ministeri de Defensa que paralitzi la construcció del magatzem, una proposta que ha comptat amb el vot favorable de totes les formacions excepte Vox.
Mentrestant, el veïnat de la zona, com dèiem, estan especialment preocupats després que hagi transcendit que el projecte està més avançat del que s'esperava inicialment. Pere Sansó, president de l'Associació de Veïnats de la Casa Blanca.
I sé que l'Ajuntament, sobre aquesta qüestió, és probable que hi pugui fer o poc o res. Però el que sí que els hi demanam i els hi exigim és que, com a mínim, l'Ajuntament es posicioni públicament i clarament en contra d'aquest búnquer.
L'aeroport de Palma també ha estat notícia per la construcció d'aquest magatzem, però a part també perquè a partir del pròxim 4 de novembre i fins al mes d'abril estarà tancada la terminal D. En faran una renovació integral del sostre. Durant aquest període, els vols es traslladaran al mòdul C. I avui vos explicam que les dones que pateixen una discapacitat tenen 10 vegades més risc de ser víctimes de violència, sigui física, sexual o microviolència. Així ho assegura la doctora en psicologia de la Universitat d'Oviedo, María Ángeles Salcedo, que hi va participar en una conferència de la UIB. Amb aquesta xerrada va iniciar el programa d'actes de la universitat amb motiu del 25N. Carme Moreno.
María Ángeles Alcedo ha lamentat que els darrers estudis apunta que tan sols 3 de cada 10 dones amb discapacitat denuncien haver estat víctimes de violència. Segons la psicòloga clínica, es tracta d'una violència silenciada. A més, diu que una part important de les denúncies que s'interposen es retiren per por.
Quan hi ha una dependència importante, no solamente económica, sino emocional, de quien te cuida, de quien te apoya, que puede ser tu pareja, pero pueden ser cuidadores externos, pueden ser el entorno institucional donde estás, etcétera, etcétera. El miedo a perder, es decir, ese vínculo, esa protección, hace que las mujeres no denuncien.
La doctora en psicologia ha destacat que les dones amb discapacitat pateixen múltiples violències i ha demanat que se'ls deixi de sobreprotegir.
es la población, las mujeres con discapacidad, en general, la población más frecuentemente victimizada y en la que se combinan todo tipo de violencias, ¿vale? La violencia económica, por ejemplo, ¿no? La violencia institucional y luego la revictimización.
La directora de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'UIB, Capilla Navarro, ha explicat que un dels objectius de la programació del 25N és arribar als joves i ha reconegut que costa fer arribar el missatge, sobretot als homes joves.
No senten que el patriarcat, la masculinitat tradicional, troben que això no és un reflex d'ells ni de les seves identitats. Tenen la sensació de que estan que hi ha una pèrdua de drets dels homes, o és un discurs que està enverinat, que no és real, són mites.
És per això que el pròxim dilluns, dia 3 de novembre, hi ha previst una conferència sobre l'impacte dels discursos antifeministes digitals i la transformació de la violència sexual a les xarxes.
Ja ha quedat en llibertat el treballador d'una residència geriàtrica de Campos, que va ser detingut dimecres per una presumpta agressió sexual a 4 companyes i a una usuària. El jutge de guàrdia l'ha deixat partir després que l'home, de 39 anys, s'ha acollit el dret a no declarar.
La investigació va començar arran de diverses denúncies contra ell per uns presumptes tocaments. Els fets es remunten al passat estiu, quan hauria abusat sexualment, com dèiem, de 4 companyes de la residència de gent gran de Campos, en la qual feia feina, i també d'una interna, quan suposadament els feia un massatge.
I els acusats de planejar un atemptat a Inca van declarar ahir a Madrid, a l'Audiència Nacional. La majoria només varen voler contestar les preguntes dels seus advocats.
Admeten haver tingut algun tipus de contacte amb Tariq, que predicava a la mesquita d'Inca i que els va demanar fer un enregistrament per instar els joves a seguir un bon camí a la vida, però neguen que tingués un objectiu d'adoctrinament dels menors musulmans.
I ara, quan són les 8:21, repassam altres qüestions destacades a l'actualitat estatal. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat una compareixença en els pròxims dies en relació amb la Dana. Ho ha anunciat l'endemà del funeral d'estat per les víctimes, en què va ser increpat per les famílies.
Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello, y que lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá, después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Mentrestant, l'Associació d'Afectats de l'Horta Sud demanda a la Generalitat Valenciana i també al govern espanyol pels danys ocasionats en la Dana del 29 d'octubre.
Reclamen danys morals per la pèrdua de familiars, a més de danys també físics i de béns, tant de vehicles com d'habitatges. En total, demanen indemnitzacions que sumen 58 milions d'euros. La demanda va bé signada per 418 afectats de la Dana i no es descarta que acabin sumant-se més col·lectius i afectats per la riuada. Al MISE, Manuel Hernández.
Se presentó esa reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por parte de 418 personas que reclaman a la Consejería Valenciana y reclaman a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición, una serie de indemnizaciones. Estas indemnizaciones van dirigidas a paliar los daños que han sufrido estas víctimas.
I a la crònica internacional, el rei Carles III d'Inglaterra ha retirat el títol de príncep al seu germà Andreu. També l'obliga a abandonar la casa que ara ocupen, segons ha informat el Palau de Buckingham en un comunicat.
El monarca considera que aquestes sancions són necessàries, tot i que Andreu continua negant les acusacions que el vinculen al delinqüent sexual i pedòfil Jeffrey Epstein. El comunicat, Ses Majestat, volen deixar clar que els seus pensaments i la seva màxima simpatia han estat i seran, diuen, amb les víctimes i el supervivent de qualsevol forma d'abús.
I Hamas ha entregat a Israel a través de la Creu Roja els cadàvers de dos hostatges.
El líder negociador de Hamas va dir fa uns dies que cercaven en noves zones de la franja els cossos de 13 hostatges que encara no han estat trobats.
I encara pendents del pas de l'huracà Melissa, que abandona el mar Carib i deixa el seu pas 49 morts a Jamaica, Haití, Panamà, la República Dominicana i Cuba.
I que ja ha arribat a la categoria 5, que es dirigeix ja molt debilitat a les Bahamas. El Centre Nacional d'Huracan dels Estats Units preveu que arribi a aquestes illes en condició d'huracà amb menor ciclònica, que encara suposa un perill per la vida, i amb fortes plogudes.
Així arribam a les 8:25. Ara, als esports.
Informatiu Matí. Esports.
L'Atlètic Balears guanya el Nàstic de Tarragona i jugarà la segona ronda de la Copa del Rei. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia, victòria i objectiu complert pels blanquiblaus que ahir a l'estadi Balear es varen fer forts contra un rival de primera federació, contra el Nàstic de Tarragona, a qui varen guanyar per 2-0. Un gol de Juanmi Duran al minut 4 i un altre de Guillem Castell al 82 permeten els de Luis Blanco continuar vius a la Copa. El tècnic de l'Atlètic Balears, molt satisfet.
Hemos partido desde la ilusión, eso siempre... Siempre ayuda y han podido sacar todo el fútbol que llevan. Más allá del planteamiento, más allá del rival que teníamos, que era un equipazo, pues el equipo, la verdad, que ha estado fenomenal en todo, en todas las fases, a nivel de energía, a nivel de juego, a nivel de todo.
Després d'algunes jornades de més incertesa en el joc a la Lliga, l'equip va recuperar a la Copa la seva millor versió.
Bueno, hoy solo puedo felicitar al equipo, no solo al equipo, a la afición, a todo el mundo que engloba el Atlético Baleares, porque más allá de haber pasado una eliminatoria importante, que vamos a jugar contra un equipo de primera división, es lo que hemos transmitido hoy en el campo, todo, así que muy contento y espero que esto también nos sirva para seguir creciendo como equipo y yo creo que esto nos va a venir muy bien.
I ara l'Atleti Balear jugarà a la pròxima fase contra un equip de primera divisió. I el Mallorca i el Balear són els dos representants illencs que continuen, per tant, en aquesta Copa. El sorteig de la segona eliminatòria es celebrarà dimarts, dia 11 de novembre, i l'eliminatòria jugarà també a partit únic la primera setmana de desembre. I, per cert, el Mallorca ja prepara el partit de Lliga de diumenge contra el Betis, que aquesta temporada, per obres al seu estadi, jugui a l'estadi de la Cartuja. Arrasate torna a perdre Toni Lato, el lateral tornava de lesió aquesta setmana, però es va tornar a fer mal dimecres al partit de Copa. El club ha informat que Lato pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i l'evolució determinarà la seva disponibilitat de cara a les pròximes setmanes. La jornada 11 de primera comença avui a les 9 del vespre amb el Getafe Girona i el Betis Mallorca de diumenge a les 9. El podreu seguir en directe per Ivetra Ràdio. I a la Champions de Futbol Sala, segona victòria de l'Illes Balears Palma Futsal. L'equip d'Antonio Vadillo va guanyar a l'Eix Rudim Txec per 3-1. Dos gols es va marcar Alisson i un altre Ernesto. Sentim la valoració del tècnic d'Antonio Vadillo, que lamenta no haver aprofitat totes les ocasions que va generar l'equip.
Contento por la victoria, insatisfecho un poco con el resultado, porque creo que hemos generado muchísimas ocasiones y no puede ser esta falta de acierto, ¿no? En un espacio tan reducido se iguala mucho si no convierte las ocasiones, y creo que hoy, tanto en la primera parte y sobre todo también en la segunda, pues era para haber llegado a la parte final con un marcador mucho más amplio y a partir de ahí pues no padecer tanto.
Amb aquestes dues victòries, al Palma li bastarà un empat a la darrera jornada per classificar-se com a primer de grup.
Es verdad que de cara a la siguiente ronda no importa o ser primero o segundo, sí tercero, pero primero o segundo entras en el mismo bombo y con las mismas prioridades, pero nuestro objetivo es quedar primero, ¿no? Entonces el sábado contra Semi pues va a ser un partido bastante exigente, más allá que ellos han perdido hoy, es un equipo de aspirante, ¿no? Un equipo que está hecho para ganar la UEFA Champions League y nosotros pues una buena prueba de fuego para como ayer mostrar nuestro nivel competitivo y seguir creciendo.
El Semei, el rival d'aquest dissabte, va perdre ahir per sorpresa contra l'Étoile Française per 4-3. Aquesta main round destaca per la seva igualtat, així ho explica el golejador d'ahir del Palma, Ernesto.
Es que en verdad, mirando ahí todos los grupos, creo que lo nuestro ahí es muy equilibrado, ¿no? Pero estamos jugando en casa, es un factor muy, muy favorable para nosotros, pero tenemos que demostrar aquí dentro de la pista.
Dissabte jugarà Somos la darrera jornada de la primera fase d'aquesta Champions. A partir de les 7:30 podreu seguir el partit entre el Palma i el Semei per Ivetres Ràdio. I encara en futbol sala, el Gesifre Eivissa ja coneix rival per la pròxima ronda de la Copa del Rei. Es tracta d'un equip de primera divisió, del Jaén Paraíso Interior. L'eliminatòria és a partit únic i es disputarà el pròxim 18 o 19 de novembre a Sa Blanquerdona. I en bàsquet, primera FEP. Aquesta jornada només competeixen l'Estia Menorca i el Palmer Bàsquet. Els mallorquins, que viuen un aterratge difícil a la categoria, volen aconseguir un resultat positiu en fora de Sant Moix i poden sumar la seva primera victòria. L'equip de Marco Justo ha incorporat el base Hansel Atencia. El colombià reforça l'equip després de la lesió de Joan Feliu. I el Palmer jugarà demà dissabte a les 5 i mitja a la pista del Zamora i també demà, però a les 7 ho farà l'Estia Menorca, que visita la pista de l'Ourense. Pel que fa a la Lliga Challenge, l'Azul Marino, que són líders, juguen diumenge a les 12 a Sant Moix.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8 i mitja, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest divendres en què el Consell de Govern farà oficial el relleu de Josep Aloy, que dimiteix com a director general de Turisme. És una sortida pactada perquè es jubila, però que coincideix amb l'inici de la World Travel Market de Londres i amb el tancament de molts d'hotels enguany.
A moltes de les zones turístiques de Balears aquest cap de setmana és el darrer en què els hotels estaran oberts, alguns estiren un poc més. Per exemple, a Platja de Palma, prop de dos terços d'aquests establiments continuaran oberts, però així com avanci el novembre, només en quedarà un 20% obert.
I pendents també de les reaccions polítiques a la compareixença de Pedro Sánchez, president del govern espanyol, al Senat, pel cas Koldo.
Una sessió de 5 hores molt tensa, marcada pel retret, sobretot en l'intervenció del senador del Partit Popular, Alejo Miranda, el també secretari general del PSOE, ha negat sobresous, també l'existència de la Caixa B del Partit Socialista, i va dir que havien estat implacables a l'hora d'expulsar Ábalos de la formació.
Són qüestions que vos hem explicat fins ara. Ja sabeu que quan falti un quart per les 9 serà el moment dels informatius de cada illa. A Mallorca, l'Exèrcit de l'Aire fa una crida a la calma pel futur polvorí de la base aèria de Sant Joan. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Asseguren que servirà només per al material que necessiten en el dia a dia i que no suposa cap perill per a la població. Ahir, precisament, del ple de l'Ajuntament de Palma, els veïnats de la Casa Blanca van mostrar la seva preocupació i van reclamar a l'equip de govern que demani tant el Consell com el govern que s'aturi la seva construcció.
I a Eivissa, agents de la Policia Nacional alerten de la manca de personal per atendre'm el fenomen migratori. Tenen els mateixos agents d'estrangeria que fa 3 anys. Una vintena. Elena Gregori.
Els efectius diuen que, com a conseqüència del fenomen migratori, la feina ha crescut en un 1000% i requereixen un increment de personal, una dada que s'ha donat a conèixer a les jornades organitzades per Càritas, on ha participat també agents de la Policia Nacional. Creu Roja, que també ha intervingut a les xerrades, assegura que el 80% dels migrants irregulars arribats en embarcacions a les Pitiüses marxen cap a la península.
I continuen els problemes al geriàtric de Sant Lluís. Els treballadors faran aturades de 10 minuts per fer visible la difícil situació que es viu al centre i comencen una recollida de firmes per posar fi a aquesta situació límit. Cristina Tomàs, bon dia.
Bon dia. Sí, són dues de les decisions que s'han pres a la reunió celebrada ahir capvespre entre el personal i els familiars dels usuaris. Els treballadors demanen millores salarials i més mans per fer la feina, fet que permetria poder fer més dutxes als residents i posar fi a l'elevada rotació dels treballadors, mentre continuen també les queixes de les famílies per la manca d'espais i la mala qualitat del menjar. L'Ajuntament ha decidit que augmentarà el pressupost per posar fi a aquesta situació.
I avui, quan són les 8 i 33 minuts a l'informatiu matí, a les portes de Tots Sants, posam al descobert el dol més dolorós que existeix, la mort d'un fill. És un dol que, malauradament, passa més sovint d'allò que pensam. Qui de nosaltres no tenim un familiar, un amic de la infantesa mort? Avui hi posam el focus a partir de la història de vida d'una mare. Caterina, has parlat amb ella.
Així és, Anselm, quan fa ja gairebé 4 anys d'ençà de la mort del seu fill, Caterina Dalmà Oliver sent que ja pot començar a recuperar el seu dia a dia, les petites alegries, també les rialles que va silenciar amb la partida d'Antoni quan només tenia 7 anys i mig. Ell és mestre d'educació infantil i els seus alumnes de Felanitx ja es veuen forces, amb coratge, vaja, d'explicar-los la pèrdua. Admet que li ha costat molt, moltíssim poder contar la mort del seu fill petit amb naturalitat després d'anys de dol molt intens, molt dolorós. Ella creia que mai podria tornar a viure la vida.
Els explico que a mi m'agraden molt les estrelles en cova. De fet, dins la meva classe hi ha una estrella en cova de color groc ben grossa, vull dir, i ells me demanen. Clar, i jo els dic que el meu fillet és en el cel. I me diuen, però era molt petit, era molt gran. I jo els dic, bueno, era petit. I els explico un poc que tenia una malaltia.
Aquesta està l'Amcua, que té la mestra dins el seu imaginari, simbolitza el seu fill estimat, qui va morir d'una malaltia rara sense diagnosticar. És per tot això que, segons la mare, no s'han de perdre mai els rituals que acompanyen un traspàs, com, per exemple, vestir-se de negre o encendre espelmes. Antoni va morir el 21 de desembre de l'any 2021. I per transmutar el dolor en amor, diu la mare, que primer sempre cal que les famílies vulguin treballar-se el dol sense voluntat, assegura és molt i molt difícil sortir-se'n. La primera passa és plorar, expressar-se, demanar sempre ajuda i deixar-se ajudar. Després arriba el moment de tenir el fill molt present.
Jo he fet molts cursos de dol, he fet molts cursos de teràpia, he anat molt a la psicòloga, i m'han ajudat molt a poder ara reconvertir el dolor en amor.
I transmutar el dolor en amor no és gens fàcil. En una societat, ja ho sabeu, que defuig del dolor, que no se'l mira de cara, plorar, contar, expressar-se. La necessitat de sentir el dol de les mares i pares, també dels padrins i els tiets, contrasta molt amb les complexitats d'un acompanyament com cal. Per tot això, els experts adverteixen que s'ha de respectar el procés sovint molt llarg dels progenitors, mai forçar-los a sentir-se bé ni tampoc a fer una vida normal si poden o no volen. El millor és escoltar-los, sempre una escolta activa, acompanyar-los. Nabel Ferrer, psicòloga especialitzada en dol.
En els principis estan tan desolats que, per exemple, cuinar, passejar, fer una volta, rentar-se, adreçar-se a casa, tot això són coses tan, tan males de fer per ells, que de vegades coses tan simples com dir-li te fa ganes d'anar a fer un passeig o t'he duit un pot de cuinat que he fet a casa nostra.
Quina Caterina Dalmà explica que tenen molt i molt present el seu fill petit cada dia de la setmana. Assegura que Antoni els va venir a ensenyar moltíssimes coses, també el seu fill gran, en Manuel, que ara té 17 anys.
En Manuel ha vist morir Antoni moltes de vegades perquè les crisis que tenia no eren fàcils. Ha hagut de telefonar pal·liatius, ha hagut de telefonar a na Jeroni i ha hagut de fer coses amb un nen de 5 i 6 anys. Vull dir, però Antoni mos va venir a ensenyar moltes coses i mos van venir a ensenyar que no, lo més important no és veure les cataratas del Niàgara, no. Lo més important és veure el teu fill, que no hi veu, no hi sent, no pot caminar, però que un dia te riu.
I bé, per tenir Antoni Petit ben present, com recordar la memòria de tots i tots els infants, també dels adolescents que han mort, i empatitzar alhora amb les famílies, aquest mateix diumenge, demà passat, el metge del Centre de Salut de Porto Cristo, ciutadellenc de naixement i també manacorit d'adopció, en Sergi López, correrà en bicicleta i a peu i nedarà centenars de quilòmetres durant tot el dia.
No estem acostumats a sofrir, no ens agrada sofrir, no volen sofrir i ningú ens ha mostrat a sofrir. I aquesta mort d'un fill és, crec que, un dels dolors més inimaginables i més duraders que te pot acompanyar durant la teva vida.
I per tot això, el metge López canviarà la bata blanca pel neoprè, les esportives i també la bicicleta, i començarà a nedar demà passat diumenge a la piscina municipal de Felanitx a partir de les 8 del matí. Després recorrerà quilòmetres amb la velo. S'espera que a les 7 de l'hora baixa sigui ja al parc de Manacor per començar a córrer fins a mitjanit.
I de, ja ho sabeu, tothom estarà convidat. Avui vos hem volgut traslladar aquesta història de vida just a les portes d'aquest dia de Tots Sants i parlar d'aquesta qüestió important. Ara són les 8:38.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, ses de ser processionari.
Els animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Seque a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara falten 20 minuts per les 9 del matí. És vigília de Tots Sants, com dèiem, i s'espera que sigui un dels dies més forts de vendes a les floristeries d'arreu de les Balears. Ara volem saber com es preparen un dels punts neuràlgics pel que fa a la venda de flors a Palma. Aina Morales, bon dia.
Bon dia.
Ets a la Rambla de Ciutat. Quin és ara l'ambient, com dèiem, el punt de més concentració de floristeries de Mallorca?
I dona, aquesta hora bona part de les floristeries estan fent el canvi de guàrdia. Poca gent es passeja o s'interessa per comprar flors encara en aquesta hora. Com dèiem, una espècie de canvi de guàrdia que fan en aquesta primera hora del dematí, perquè aquests dies aquestes paradetes estan obertes 24 hores.
Jo amb aquest aquí tota la nit a guardar, perquè clar, tot aquest gènere no hi cap dins la tenda. I va de recollir i quedam aquí les 24 hores. Tota la nit feim aquí... Estem més per guardar, no perquè vendre no ven res, però tots han anat aquí.
Molts són negocis familiars, així que han pogut veure relleu entre nebodes i ties, entre fills i pares, i els quiosquets tripliquen aquests dies la seva capacitat, la seva oferta, amb carpes que s'omplen de flors, de rams, de cossiols, de centres que combinen la delicadesa de la rosa, de molts de colors, amb la peniculata o la mata i el garballó, en alguns casos. N'hi ha per tots els gustos.
És vera que tots anys solen ser centros, sobretot, que se solien fer abans, perquè és una festivitat que ho celebra més la gent un poquet més major. Però sí que anem intentant que canviï una miqueta l'estil.
Tot i que ho celebra la gent més gran, sí que és una tradició que es va passant de generació en generació. Roses, clavells, gradiols, estranys... La tria depèn de qui compra. Tria allò que agrada o allò que pensa que hagués volgut a qui du les flors. Els éssers estimats de les floristes tampoc no els faltarà un ram aquests dies.
Pues mira, feia un centre per dur un per meu papà i un per els meus sogres.
Les emocions aquest dia també a la Rambla i als cementeris són a flor de pell, però...
No plori, carinyo. No estan per aquestes coses. Vam que riguis.
Al final, se tracta també de celebrar que som aquí i que podem retre homenatge com vulguem als qui ja no podem abraçar.
Moltes gràcies, Aina Morales, per aquesta connexió en directe des de la Rambla de Palma, un punt que, com dèiem, està ben ple de floristeries que aquests dies s'estenen i que fan guàrdies les 24 hores, ni més ni manco. Parlam també d'un altre tema important, ara que ve Tots Sants, i és que es consolida un canvi de tendència en el món funerari. Per primera vegada hem conegut que s'incineren més cadàvers que no els que se sepulten. A tot l'estat la diferència és mínima i les persones que van optar per la cremació l'any passat va ser del 50%, del 50,11%. Per tant, molt poc per damunt d'aquesta meitat, una xifra semblant a la que ha registrat la funerària del Parc de l'Auba, al Llevant de Mallorca, però que queda molt per davall de la realitat que es viu a Palma, on s'incineren el 65% dels morts.
Ens ho ha explicat en Joan Sebastià Vidal, que és un dels gestors del Parc de l'Auba, que tenen instal·lacions a Manacor, també fa la nit, Sant Llorenç i Montuïri. Explica que el percentatge d'enterraments ha caigut de manera significativa en tan sols un any. Ha passat del 58 al 51%. Diu que en aquest canvi de tendència hi té un paper rellevant important la qüestió generacional i descarta que es degui a qüestions econòmiques.
Estava en situació de que tenguin això el més econòmic enterrat, que tenguin propietat. Ara, si una persona ha d'adquirir això, el cost de l'inici en si és el més que ha de servei funerari, que seria l'adquisició en propietat d'aquest inici. I en el cas de que s'opti per l'opció de lloguer, només és durant 5 anys i és cost queda equiparat.
Una nova realitat que fa que els cementeris, també els serveis complementaris, s'adaptin i ofereixin espais adaptats. De fet, el gerent de l'empresa funerària municipal de Palma, Carlos Martínez de Tejada, explica que al Camp Sant Palmassà hi ha el Bosc de la Vida.
Es un espacio en el que se podrán depositar cenizas. Las cenizas tienen un alto nivel de pH y un alto nivel de salinidad y estamos poniendo en marcha un proceso que permita reducir estos temas y poder depositarlas en vasijas de tierra cocida como se hacía hace 4.000 años. Las vasijas permiten que el agua, porque son vasijas permeables, solo salgan las que permitan alimentar árboles. Este Bosque de la Vida van a ser árboles alimentados por esas cenizas.
Martínez de Tejado, però, avisa que a Ciutat només es pot garantir disponibilitat de nínxols pels pròxims 10 anys.
D'aquí a res uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixem amb 10 minuts per la informació de cada illa, per la informació de proximitat amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
Són les 8:45. Bon dia. L'exèrcit de l'aire fa una crida a la calma pel futur polvorí de la base aèria de Son Sant Joan. Asseguren que servirà només per al material que necessiten en el dia a dia i que no suposa cap perill per a la població. Mentrestant, ahir al ple de l'Ajuntament de Palma, els veïnars de la Casa Blanca van mostrar la seva preocupació i van reclamar a l'equip de govern que demani tant al Consell com al govern que s'aturi a la seva construcció. Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues a estas horas solo destacar algo de tráfico lento en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras a estas horas el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gracias, Laura. En Facundo Tenagri, el control tècnic. Comencem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Les veïnes de la Casa Blanca han reclamat a l'Ajuntament de Palma que demani tant al Consell Insular com al govern que s'aturi la construcció del búnquer d'explosius a la base aèria de Son Sant Joan. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit de l'aire pretén construir un magatzem de míssils i bombes amb una capacitat per a 75.000 quilos d'explosius, tot i que només s'utilitzarien 3. Els veïns de la zona, però, estan especialment preocupats després que s'hagi transcendit que el projecte està més avançat del que s'esperava. Pere Sansó és el president de l'Associació de Veïns de la Casa Blanca.
Jo som funcionari de la casa i sé que l'Ajuntament sobre aquesta qüestió és probable que hi pugui fer o poc o res. Però el que sí que els hi demanam i els hi exigim és que com a mínim l'Ajuntament es posicioni públicament i clarament en contra d'aquest búnquer i que estigui al costat dels veïns de la Casa Blanca. Volem deixar molt clar que per nosaltres no és una qüestió ideològica, sinó de poder viure el nostre poble en pau i tranquil·litat.
Podem i més per Palma ha mostrat el seu rebuig. El PSIP ha defensat la decisió de Pedro Sánchez i Vox ha remarcat la necessitat de protegir el territori. El Partit Popular, per la seva banda, ha assegurat que no es sorprèn que perquè el govern central hagi decidit construir un magatzem d'explosius a Palma, ja que diu sol actuar sense tenir en compte els ciutadans de les illes.
I precisament sobre aquesta qüestió també n'ha parlat el coronel en cap de la base aèria de Son Sant Joan, Carlos de Montemayor. Assegura que el magatzem de munició no té perill.
Yo he leído cosas que hablan de un silo de misiles. Si uno se va a internet, a Google, y busca un silo de misiles, es lo que aparece con los malos de las películas, ¿no? Con los misiles gigantes. Un almacén para guardar armamento, municiones, de tener algo en la propia base y no tenerlo que traer desde Puntiró, porque eso mejora lo que es la logística, porque tenemos en el mismo sitio donde se opera lo que haga falta. Pero ya digo, o sea, lo importante que creo que es para la ciudadanía es que no hay ningún peligro para nadie civil ni nadie se tiene que preocupar.
D'altra banda, també al ple, els veïnats de la urbanització de Son Bordó hi han demanat una alternativa residencial després que el consistori hagi iniciat el desallotjament de les prop de 200 persones que hi resideixen. Defensen que l'esbatlle popular Joan Fageda va firmar un acord fa 30 anys per a la seva cessió.
Els residents van assistir al ple d'acord per exigir al batlle de Palma que els ofereixi un lloc on viure adaptat a la seva situació econòmica. Defensen que no són ocupes i que estan empadronats, de fet, a la zona. Maria del Carmen Alcaide és una d'aquestes residents.
Estamos totalmente identificados. No como nos pone ocupate, ocupantes, desocupados, identificados, que no nos hemos querido identificar. Eso no es verdad. Yo estoy empadronada hace 11 años. Mis hijos menores de edad están empadronados desde el primer momento que salieron de un hospital. Estamos identificados. No estamos haciendo nada ilegal. No estamos ocupando la vivienda de nadie.
Canviem de qüestió. Fa temps que els usuaris ho reivindiquen i finalment aquest hivern hi haurà per primera vegada línia regular d'aerotip a gran part dels municipis de l'illa. Hi haurà busos durant tot el dia i de dilluns a diumenge entre Son Sant Joan i els municipis de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor o Campos.
Els busos faran aturades durant el trajecte i hi haurà possibilitat de transport per arribar a altres pobles. Lluïsa Serra és la gerenta del Consorci de Transports.
Amb això intentam que, primer, la gent que fa feina a l'aeroport pugui anar a fer feina amb transport públic tant per anar com per tornar i donar un abast al llarg de tot el dia i a residents o a gent que vulgui ampliar el transport públic per no haver d'agafar el cotxe, que sigui una alternativa real a l'ús del vehicle privat.
Els horaris de la temporada d'hivern entraran en vigor aquest dissabte, dia 1 de novembre, i es podrà consultar tota la informació sobre el servei a la web www.tip.org.
8 i 50 minuts, més qüestions. El poblat dissenyat per l'arquitecte Josep Ferragut l'any 1957 al Alcúdia deixarà d'existir tal com es coneix avui en dia. Tot i ser un bé d'interès cultural, les antigues casetes de treballadors de Gesa s'han començat a transformar en una urbanització de luxe. Això sí, s'haurà de mantenir l'estructura original.
La futura urbanització de luxe no podrà ser com volia inicialment l'empresa promotora. Es manté la trentena de cases, però no podran tenir piscina privada, ja que el 2022 el poblat va ser declarat bé d'interès cultural pel Consell de Mallorca, fet que obliga a mantenir-ne l'estructura original i només se'n pot reformar l'interior, com explica la batlessa d'Alcúdia, Fina Linares.
Era una zona que estava molt degradada, és a més la millora de la dotació de serveis, tota l'estructura, vull dir, tot és vera que com que està a Vic, tota la part de fora no se toca i serà una zona que realment arriben a Alcúdia des de Barc o des d'altres bandes i és una zona que estava molt degradada i per tant millorarà moltíssim.
Fins al moment els treballs consisteixen en la neteja de l'espai i la dotació de serveis a la vegada que es treballa per saber l'estat real de conservació de les edificacions. Ara per ara es desconeix quin serà el preu de venda d'aquestes cases que l'Ajuntament espera siguin accessibles per als veïns del municipi.
L'aspecte de fora no se toca, se toca de dins, són de luxe. Bueno, és que avui en dia el que valen les cases se pot dir que quasi totes ho són de luxe. Però bé, sí que és vera que són xalets, que era el que eren abans, eren cases, i sigui de luxe o no, vull dir, són les mateixes cases que hi havia antigament.
La promotora Alcúdia Luz inverteix prop de 5 milions d'euros en la rehabilitació del poblat, una xifra a la qual s'ha d'afegir la compra del mateix Gesa, que va ser de 3 milions d'euros. Les obres tenen una durada prevista de 24 mesos.
I a tot això, la Tafona de Caimari torna a acceptar oliva de partícules després de dos dies sense fer-ho. És l'única que no demana cita prèvia i que no posa topalls ni per alt ni per baix. En tot cas, la maquinària no sempre dona l'abast per absorbir l'elevada producció de la collita d'enguany.
Ahir vaig veure gent que va, de fet, dormir dins els vehicles que feien cua des de les dues de la matinada per assegurar-se que la seva producció era acceptada pels treballadors de la Tafona, que caixa darrere caixa recollien l'oliva des del mateix moment d'obrir la barrera a les 7. Coes de fins a 70 cotxes que, a mesura que deixaven les instal·lacions, n'hi arribaven de nous, tot per no perdre la collita.
Los tengo en los sacos. Si no lo tuviese ahí, que lo tuviese en el suelo, bueno, lo puedes dejar un día más.
Y aquí, para coger cola, tienes que venir. Este señor, pobrecito, viene ayer a las 6 de la tarde hasta aquí. Yo he venido a las 2. De madrugada, porque si no, mira la cola donde he llegado hasta la corba de selva.
Lo que pasa es que el dissabte y el dimonio, la gente va a coir, y llavors el dilluns van venir aquí tot Déu per anar-hi i no m'entens, i vien vols. I...
Faran feina fins que es torni a arribar al màxim de la capacitat de la Tafona.
I l'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat la modificació de l'ordenança del servei de taxi per millorar les condicions del sector.
Els canvis introduïts suposen una millora significativa en la regulació local i se centren en tres aspectes concrets. A partir d'ara, el nombre de conductors podrà ampliar-se durant la temporada alta, garantint una millor cobertura del servei. Se'n regulen amb més claretat els terminis, causes i requisits per a les transmissions, incorporant supòsits com a jubilació, incapacitat o defunció del titular. Actualització de les condicions dels vidres dels vehicles, adaptant-les així al futur reglament autonòmic amb la finalitat de millorar la visibilitat i seguretat tant per a conductors com per a usuaris.
I dos apunts més pel que fa a l'actualitat del municipi, perquè el PSIP acusa l'equip de govern de cobrar de més per la taxa de FEMS des de l'any 2019, mentre que Llibertat per Llucmajor diu que denunciarà l'Ajuntament davant del Defensor del Poble per incomplir la normativa d'accessibilitat. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts, continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9. Ara parlam de cultura, de cinema. Perquè és divendres, som a les portes de Tots Sants i el cap de setmana, i és un bon moment per anar al cinema. Per això, a l'informatiu matí vos contam quines són les estrenes més interessants o més divertides. Toni Escanelles.
Sí. No sabem si perquè Tots Sants és una festa nostàlgica, però les estrenes són aquesta setmana no aptes per a malalts cardíacs. I la primera, du per títol Los Tigres.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
Gent que li agrada viure al límit amb l'afegit que tota l'acció passa a davall la mà. Busseig amb totes les conseqüències, bones i dolentes, un dels protagonistes és Antonio de la Torre, i això ja és en certa manera una garantia. Un home que no ho ha tingut tot davall l'aigua, quasi des de que va néixer, i que justament això serà el rellotge que compta els seus dies. Dirigida per Alberto Rodríguez, és una de les propostes més interessants d'aquest cap de setmana. Això sí, el co vos anirà bastant aviat gran part de la pel·lícula. I parlant de co, també s'estrena A pesar de ti.
No des la vuelta, Clara.
¿Qué haces ahí?
Acércate.
Es que ya llego tarde.
Por favor.
Una història d'amor adolescent lligada a una història d'amor dels pares de l'adolescent. Paral·lelismes, paradoxes, moments d'enfrontament. Qui no ha apel·lat a l'adolescent que duim tots de dins per fer allò que sabem que no haurien de fer? Idò, això és A pesar de ti, dirigida per Josh Bone, amb Alison Williams, Makena Grace, Dave Franco, Mason James o Scott Eastwood, entre d'altres. I acabam, tornant a Espanya, contra la tristesa i el desamor. Sempre humor. Cuerpos locos.
Me acaban de llamar del colegio de Ana.
¿Otra vez?
Ya sabes cómo es.
Sara está con él siempre. Papá nunca tiene tiempo para mí. Parece que es estorbo.
Ana, eso es veneno para los dientes.
No la aguanto más.
Paz Padilla, Maya Zaitegui, Antonio Resines, Ricardo Castella, El Langui i Miguel Ángel Revilla, com ho sentiu. Res, la pel·lícula l'heu vist un milió de vegades, una adulta i una nina que es canvien els cossos per una màgia que arriba de no sabem a on. Si vos agrada l'humor fàcil, aquesta és la vostra. També s'estrena l'australiana Together o les guerreres K-pop. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
I avui que és divendres, darrer dia de la setmana laboral, repassam alguns dels temes més destacats de la setmana. Setmana de trencaments entre socis del govern central, visibilització de l'abús escolar, els morts de la dona de València... Per sort, també a la cultura arriben els Fridays I'm in Love en es gremi, el primer amb Talleres Molina. Són els sons de la setmana.
Per tant, és el PSOE el responsable màxim. Per què? Perquè és ell, no Junts. És ell que té a l'abast totes les palanques del poder. No n'hi falta cap.
Cuando se producen situaciones de bloqueo hay que tener valentía, como ya ha demostrado María Guardiola, y que sean los ciudadanos los que resuelvan esta situación.
Lo único que podemos decir es que Esquerra Republicana no se levanta de ninguna mesa, negocia siempre.
Llevo desde primero de primaria sufriendo bullying por unas niñas que se metían conmigo por mi físico, por cómo era, por todo en general.
Mi hija ahora está en Barcelona en una clínica y eso no lo voy a consentir, porque los padres deben estar encima de sus hijos y controlarlos.
He estado mal toda mi puta vida, nunca hicieron nada.
María Dolores Almansa La Cuesta, Antonia Alonso Gómez.
¿Quién te ríe de nosotros y de nuestros familiares?
Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
Vuelvo otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores.
Y la idea es esa, un poco que un grupo, aunque sea pequeño, que pueda tocar en buenas condiciones.
Otra vez al lugar del crimen, como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de volver a tropezar.
Són les 9, moment de resumir quins són els temes més destacats d'aquest matí de divendres, en què es farà efectiva la dimissió de Josep Aloy com a director general de Turisme. Ho ratificarà el Consell de Govern d'aquí a mitja hora, a les 9 i mitja d'aquest matí. El número 2 del conseller Jaume Boussà se'n va just quan falten només 3 dies perquè s'inauguri una de les fires turístiques més importants per a les Balears, la World Travel Market de Londres, que comença el pròxim dia 4 de novembre.
I s'espera que avui mateix el mateix Consell de Govern s'anomeni també el substitut de l'OI, que previsiblement serà Miquel Àngel Rosselló, que fins ara era assessor tècnic escrit a la conselleria. Fonts de turisme asseguren que és una sortida pactada. Quan Aloy va assumir el càrrec, ja va pactar precisament que no acabaria aquesta legislatura perquè volia gaudir de la seva jubilació.
Això quan molts hotels tanquen les portes pel final de temporada. A moltes de les zones turístiques de les Balears, aquest és el darrer cap de setmana. Algunes cadenes han preparat celebracions de Halloween.